Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon divendres de temps variable. L'amenaça d'alguna tornada avui contrastarà amb un cap de setmana on el sol s'imposarà.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Demà es constitueixen els ajuntaments a tot el país i també al Baix Empordà. Demà a diferents hores del dia es fan aquests primers plens en què s'escollirà l'alcalde. Si no hi ha una majoria absoluta alternativa, l'alcalde més votat serà escollit, o el candidat més votat serà escollit alcalde. Això és el que viurem arreu de la comarca. Nosaltres ho seguirem en directe a través de la nostra web, tot el seguiment al minut del que prometin, no prometin els diferents candidats. I ara mateix hi ha diferents pobles on sí que hi ha un candidat, un alcaldable claríssim. Hi ha alguns en què encara s'està debatent, encara s'està negociant les condicions, tot i que tot apunta que tot anirà cap a un alcalde, un candidat concret. De seguida us expliquem aquests casos, però abans deixeu-me recomanar i deixeu-me desitjar sort a tothom a qui a partir de demà al vespre ja hauran acabat tots els plens electorals, tots els plens d'investidura. Deixeu-me recomanar sort a tothom qui a partir de demà entri al despatx d'alcalde, sigui per primera o sigui ja després de diversos anys fent-ho. Que tinguin molta sort durant els propers 4 anys, perquè, com se sol dir, la seva sort és la sort de tothom. Això és un tòpic, però és que és ben cert. Són les 8:02, sol supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Com us dèiem, hi ha uns quants pobles en què ja s'ha signat un acord per investir un alcaldable concret. L'últim és la Bisbal, on Enric Marquès serà alcalde gràcies als vots de la CUP i s'està a l'espera també que... Perdó, sí, exacte, vots de la CUP i s'està a l'espera també que els comuns de Maite Bravo s'hi afegeixin. Altres pobles com Calonge, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, ja tenen un candidat claríssim i de seguida us expliquem qui serà. En canvi, hi ha dos pobles on encara s'està negociant. Són Pals i són Palafrugell. Tot apunta que els candidats d'Esquerra, tant Carles Pirranart com Josep Piferrer, tenen tots els números d'acabar sent el guanyador d'aquest ple d'investidura, però cal veure què acaben de negociar els diferents equips negociadors. Com us dèiem, els grans toms es produeixen, per una banda, a Castell Platja d'Aro, on Joan Giraut deixarà de ser el alcalde gràcies a un pacte d'esquerres que inclou el PSC, Esquerra i els comuns, i també a Calonge i Sant Antoni, on Jordi Soler de Junts per Catalunya deixarà també de ser alcalde a favor de Miquel Belloc d'Esquerra Republicana amb un pacte amb la resta de forces d'esquerra del consistori. De seguida, en Pedro Ruiz també ens amplia quines característiques tindrà aquest nou consistori de Calonge. Però més enllà del que dona de si l'actualitat municipal política sobre les alcaldies i altres notícies. Adjudicats 11 dels 14 horts comunitaris i ecològics de Sot de Begur. Bon dia, Elena Santín.
Bon dia des de Begur. La principal condició és que el conreu només pot ser agrícola i d'autoconsum. També s'ha de fer sempre sota els criteris d'agricultura ecològica, és a dir, sense pesticides ni adobs químics. La durada és d'un any i els beneficiaris pagaran un preu públic de 60 euros anuals.
I a més, s'ha posat a licitació perquè les empreses que vulguin hi participin la redacció del projecte del Museu Thyssen. Això ens ho explica l'Eugènia Güell. Bon dia.
Bon dia. En concret, es tracta de la redacció del projecte bàsic i executiu que ha de contemplar la reforma i l'ampliació del monestir pel projecte museogràfic i del projecte d'urbanització de l'entorn.
fem un cop d'ull a la previsió meteorològica d'avui divendres i el temps també que farà pel cap de setmana. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia des de Bagula.
Op, aquest no és l'Albert Aparicio, tenim aquí ara sí, Albert.
Hola, bon dia. La setmana acaba amb un estat de cel variable i aquest matí fins i tot es podria escapar algun petit ruixat de curta durada o alguna tronada aïllada. A bona part de la comarca, però no s'espera que hi plogui. I el meteor dominant a la zona nord i costanera serà el vent de tramuntana, que s'intensificarà cap al migdia i que acabarà encalmant-se al final de la jornada. Pel que fa a les temperatures, seguim amb la tendència a l'alça, amb valors màxims superiors als 25 graus. I pel cap de setmana, en general, serà assolellat o amb pocs núvols i ambient calorós al migdia.
Doncs això serà el que us explicarem avui al Supermatí de Ràdio Capital. Ja ho sabeu, també teniu tota la informació a radiocapital.cat.
Música, estiu i Empordà amb el Festival Ítaca.
Vine i gaudeix del primer festival d'estiu a la Costa Brava amb Diego El Cigala, Albert Pla, Els Catarres, Oques Grasses, Núria Graham, Pegasus, Judith Nederman i molts més.
Entrades a itacacultura.cat.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Guixos, Carles Motes va aprofitar
la visita de Sant Antoni i ha donat llum verda definitiva al projecte.
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Encara no tens aire condicionat?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 50 models diferents per triar. Vine i t'assessorarem.
Ah, i a preus de magatzem. Aire condicionat i Hyundai Inverter per només 379 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
Obre la porta a una segona residència a l'Empordà. Coneix els nostres pisos des de 127.500 euros. Informa't a servihabitat.com o a una oficina CaixaBank.
Els divendres d'11 a 12 de la nit a Ràdio Capital són perquè no paris de ballar. La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme. No paris, no de, paris de ballar. Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres, d'11 a 12 de la nit, amb en Martí Seguer. No paris de ballar a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Hola, sóc la famosa merda del WhatsApp i t'he d'explicar una cosa molt important. Saps que puc salvar-te la vida? Com ho sents? Gràcies a una simple prova de Femta pots evitar tenir càncer de colon. D'una manera higiènica, còmoda, senzilla. Uneix-te a les nostres segudes que farem per tot el país per parlar d'aquesta malaltia. A més, si tens entre 50 i 69 anys, és especialment important que et facis la prova. Informa-te'n en el teu centre de salut. Jo m'assec contra el càncer de colon. I tu? Això no t'ho dic jo. T'ho diu l'ASC Catalunya contra el càncer. ASC.es 900 100 036.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos.
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si no tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
Són les 8 i pràcticament 10 minuts. Les últimes hores, estem en les últimes hores per acabar de tancar pactes a la Bisbal, a diferents municipis del Baix Empordà, que encara queden oberts. De seguida repassem quins casos queden oberts en què no tenim alcalde encara confirmadíssim. En canvi, a la Bisbal sí que hi ha acord. Hi ha acord per fer Enric Marquès alcalde, un acord que s'ha signat entre Esquerra Republicana i la CUP perquè Enric Marquès sigui alcalde de la capital del Baix Empordà i en Comú Podem s'hi podria sumar. Per això tenim al telèfon l'Enric Marquès, que serà el proper alcalde de la Bisbal. Senyor Marquès, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans que res, felicitats i molta sort per aquests propers 4 anys. El pacte s'ha signat amb la CUP, però en Comú Podem encara no s'hi ha sumat per reeditar el pacte de l'any passat. És així?
És així.
Quan s'ha de saber si formaran part del cartipàs municipal?
Bé, en principi és una qüestió que depèn de la seva assemblea, de les seves dinàmiques. Ells han d'acabar de posar com ho fan, tenen temes que han de resoldre abans. Nosaltres entenem que hi ha sobirans. En principi, nosaltres comptem amb ells que sempre que ells trobin que ho han de fer, que la idea és que sí, almenys és el que hem anat parlant els últims dies. En tot cas, nosaltres podem formar govern i el motiu de comptar amb ells és perquè hem treballat aquests últims 4 anys bé i ens podríem fer millor, però la feina és innegable a nivell de pacte d'aquesta legislatura que ara acaba. Per tant, no tenim cap inconvenient de patir, al contrari, es tracta de marcar una línia i volem seguir amb el treball que tot.
Senyor Marquès, està sent una mica difícil. Al principi que sí que l'enteníem bé, però s'està complicant la comunicació. No sé si podem millorar d'alguna manera, si no podem...
Sí, podem millorar-ho un moment, si et sembla, perquè em miro d'estar quiet, vaig amb cotxe, em miro d'estar quiet.
Ah, i així... si pot ser, ho agrairem molt, la veritat.
Sí, no, i tant.
Al principi anàvem bé, però s'ha anat empitjorant. Suposo que és qüestió del moviment del cotxe. Doncs sí, cap problema. Quant de temps necessita?
No, ja està.
Ah, perfecte.
Ja...
Sí. Molt bé, molt bé. No, li volia preguntar, aquest pacte entre la CUP i Esquerra, quines implicacions té a nivell de cartipàs, què s'ha decidit fins ara, el paper de la CUP i del seu candidat, en Carles Puig, sobre això hi ha alguna cosa tancada?
A veure, el pacte té uns punts concrets que evidentment portàvem al programa i és el que hem treballat bàsicament, les línies bàsiques dels programes. Entenem que hi ha punts dels respectius programes que són bastant similars. Després hi havia alguns punts com, per exemple, l'ANAPA construir un autonatori i tirar endavant el projecte d'un nou geriàtric per la Bisbal, que tant a nivell de Bisbal com a nivell de comarca creiem que és bàsic i indispensable tirar-ho endavant. Ells també ho han vist així. A vegades la manera de fer segons quins serveis podria diferir, però és aquest l'acord que hem arribat, que tirarem endavant. També tirarem endavant el tema per resoldre d'una vegada la qüestió de l'aigua a la Bisbal. L'estem mirant seriosament els últims temps, ja ho hem estat fent aquesta legislatura, com seria viable la municipalització del servei, tenint en compte que nosaltres tenim un problema afegit, que és el tema del manteniment de la xarxa de clavegueram, que durant anys no s'hi ha intervingut, i ens hem compromès a trobar les opcions per mirar de que aquestes línies vagin endavant. Després hi ha tot el tema de polítiques socials, que aquest el tenim bastant pamat i hem treballat aquests 4 anys, tots estem bastant d'acord amb les línies. Sempre hi pot haver un moment de discussió en el sentit de que podem veure les coses des d'òptiques diferents, però si ens hem posat d'acord aquests anys no tenim per què no fer-ho d'ara endavant, i la idea és aquesta, treballar en conjunt. En tenim ganes I pel que fa al Cartipàs, doncs aquests propers dies, comptem aquesta setmana que ve, potser mitjans de l'altra, tenir-ho llestit, ens hi posarem a treballar a partir de dilluns. Hem marcat unes línies en el procés de negociació que evidentment no us explicaré ara, fins que no estigui tot tancat, i comptem això en 8-10 dies, poder-ho fer públic i després ja concertar quin dia fem el ple de producció del Cartipàs i endavant.
Aquestes línies inclouen que la CUP, Carles Puig, sigui tinent d'alcalde?
Bé, en Carles, la legislatura passada, si no va ser tinent d'alcalde, va ser perquè es va considerar que no volia ser-ho, i el seu lloc va ser en Josep Maria Castells. Aquesta vegada sí que ho serà ell, i hem de veure com ho tirem endavant. Però són qüestions que, les tenim parlades i falta posar-les per escrita sobre el paper. Hi ha temes que són, que poder tardarem una mica més, hi ha accions que són òbvies.
Parlava de la municipalització de l'aigua. En aquests propers 4 anys es farà la municipalització de l'aigua de la Bisbal d'Empordà?
A veure, nosaltres aquesta legislatura passada s'han encarregat diferents estudis, tots anaven amb la idea de que el servei de municipalització de l'aigua es pot fer. El problema que hi ha a la Bisbal és el tema, com he comentat ara mateix, el tema de la gestió de la xarxa de clavegueram, que durant anys no s'hi ha intervingut. Nosaltres hem de ser capaços de trobar la manera de tirar endavant les dues qüestions, si pot ser juntes o per separat, dependrà del que surti més bé per la gent de la Bisbal, i hem de trobar la forma i es pot de municipalitzar el servei. Estem en aquesta línia, estem per mirar de fer-ho. Què pot passar? Pot passar que es vegi evident que no hi ha cap problema, o pot passar que es pugui veure que abans de municipalitzar, depèn de l'inversió que s'hagi de fer amb la xarxa de clavegueram o no, doncs hi hagi d'haver un període d'un parell d'anys o 3 de marge. Esperem a tenir-ho més clar. Per nosaltres és evident que si un servei es pot municipalitzar, i això significa un benefici pels ciutadans, ho hem de fer.
Per tant, no dona un termini tan estricte com sí que s'havia donat l'any passat, que es deia que es donava un any, uns mesos per debatre-ho.
Sí, ens hem donat per començar aquests projectes de ciutat, sanatori, geriàtric, municipalització de l'aigua, i també altres punts que són importants, com el canvi a l'estructura de l'àrea d'esports, per veure on es pot situar un pavelló municipal nou i quina és la millor manera d'entomar-ho. Sí que ens hem donat uns terminis breus. El que no podem és no fer-ho. Hem de ser responsables i hem de tenir clar que, a veure, 4 anys hi ha moments que poden semblar molt llargs, però ara que aquesta ha sigut la meva primera legislatura a l'Ajuntament, ara puc dir que en perspectiva s'ha fet curt. Clar que ja hem acabat, no? Però bueno, és aquesta sensació que mentre hi és sembla que no... Que hi ha marge, però clar, els processos administratius són molt lents. L'Ajuntament de poder no ho són tant, però just en el nostre tot tendeix a alentir-se, Per tant, sí que ens hem posat uns terminis per començar a treballar i sobretot per tenir-ho definit i per poder-ho explicar a la gent de la Bisbal.
Senyor Enric Marquès, quina serà la seva primera decisió quan arribi al despatx d'alcalde?
La meva primera decisió? Ostres, ara mateix hi ha moltes coses sobre la taula, però vaja, sens dubte, la meva primera decisió és iniciar les obres del carrer Ample la primera setmana de juliol.
Mm-hmm. Doncs estarem pendents. Moltíssimes gràcies per passar avui pel supermatí de Ràdio Capital. Molta sort i seguirem parlant, òbviament, perquè a més tenim un ull posat diàriament a la Bisbal. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i ja ho saps, com vulgueu.
Que tingui molt bon dia. A Begur, a partir de dissabte, serà alcaldessa Maite Selva amb els vots de diversos partits, que són tots per Begur i Esclanyà, i més Begur i Esclanyà, i això implicarà que Joan Loureiro, d'Esquerra Republicana, deixarà de ser alcalde. En declaracions aquí a Ràdio Capital, Maite Selva celebrava que serà la primera alcaldessa dona.
Jo des de molt jovenet estic implicada, o he estat implicada en la política municipal, sempre m'ha agradat. Ser la primera dona alcaldessa, doncs, evidentment, em fa molta il·lusió i és quelcom diferent, no? Del que, bueno, sí, evidentment, molta il·lusió i sobretot també molta prudència i sempre esperant estar a poder fer la feina i el millor que pugui sàpiga.
A les eleccions municipals 2019, Loureiro va guanyar en nombre de vots, 519 a 485 de Maite Selva, 34 vots de diferència, però, per tant, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya van quedar empatats en nombre de regidors. Hi ha hagut aquest pacte que, després d'un govern de coalició, de fet, entre Esquerra, Bloc Municipal i els socialistes, doncs ara hi ha aquest pacte entre Junts per Catalunya, més Begur i Esclanyà, i tots per Begur i Esclanyà, que també implica, per cert, que l'Eugeni Pibernat serà primer tinent d'alcalde. Això és a Begur. Si ens movem una mica més cap al centre de la comarca, a Torroella, Jordi Colomí també serà alcalde. Va ser el primer acord que es va presentar, que es va signar ja fa dues setmanes, només una setmana després de les eleccions. Jordi Colomí serà alcalde amb els vots d'Esquerra Republicana. Els vots d'Esquerra Republicana que impliquen que també Marc Calvet sigui primer tinent d'alcalde. Això està claríssim, no va haver cap dubte, perquè Jordi Colomí va quedar primer a les eleccions de manera claríssima, Esquerra Republicana segons. Hi ha més dubtes, això encara està obert, és a Pals. A Pals encara no hi ha acord entre Junts per Catalunya i Esquerra. En principi ens han dit que això s'hauria d'acabar de tancar avui, que avui tindríem més novetats, però estem pendents de si els 5 regidors d'Esquerra amb els 3 de Junts per Catalunya poden sumar aquests 8 regidors que donarien la majoria absoluta de sobres dins del consistori. És la manera que podrien arribar a sumar. Junts per Catalunya té 5 regidors, sí que podria haver una majoria alternativa entre Junts per Catalunya, el PSC i Compromís en Pals. Des d'aquí ho veiem difícil, però no és impossible, eh? Per tant, tot apunta que el candidat de Junts, Esquerra Republicana, serà el candidat, serà l'alcalde, Carles Pirrenart, però això encara s'ha de tancar. Movem-nos cap a Palafrugell. Aquí també hi ha les coses obertes. Recordeu que hi ha un preacord signat entre Esquerra Republicana i Som Gent de Poble de Palafrugell, Josep Piferrer, amb Joan Vigues. Ara s'està a l'espera de les negociacions amb Junts per Catalunya. Es va saber fa pocs dies que hi havia un preacord, però no us ho hem explicat encara, és a dir, no ens n'hem fet ressò encara, perquè preferim esperar que hi hagi aquest acord definitiu, que sembla que s'està fent esperar. Segons podem llegir al Punt Avui, Josep Salvatella, de Junts per Catalunya, estaria collant Josep Piferrer amb algunes qüestions concretes, cosa que estaria dificultant aquest acord ara mateix. Per tant, esperarem que avui, en principi avui, s'acabi de negociar i s'acabi de signar, i això anirà a ultimíssima hora. El que sí que sembla fet és que Joan Vigues serà alcalde durant un any. Això, per la diferència aquesta de regidors, Josep Piferrer cediria l'alcaldia d'un dels 4 anys a Joan Vigues, però insistim, això encara s'ha de confirmar, i en quan hi hagi la confirmació definitiva nosaltres ens en farem ressò claríssimament. Això és a Palafrugell. Com us dèiem, hi ha contrastos, perquè si a Palafrugell hi ha tots aquests dubtes, a Palamós és tot més fàcil. Perquè Lluís Puig, d'Esquerra Republicana, va aconseguir una majoria absolutíssima de 10 regidors Per tant, no necessita ara pactar amb ningú per governar, amb majoria absoluta no cal pactar amb ningú, perquè amb els 10 regidors ja és que es pot governar perfectament, però sí que deia, ens explicava aquí al supermatí de Ràdio Capital en Lluís Puig, que el que faria seria intentar trobar pactes i no governar mai sol.
Bé, nosaltres, com pertoca, crec que farem una ronda de trobades amb tots els grups. De totes maneres, doncs, si es confirmen aquests 10 regidors, és una majoria prou àmplia per governar en solitari.
Això és a Palamós. També està claríssim tot a Calonja, on hi haurà una majoria alternativa que farà fora en Lluís Puig. Lluís Puig no, en Jordi Soler. Hi haurà una majoria alternativa que farà fora en Jordi Soler, us ho vam anunciar ahir, i que convertirà en alcalde en Miquel Belloc, un pacte d'esquerres, que farà que Belloc sigui el nou batlle calongí amb el concurs d'Esquerra, Avancem, Republicans de Calonja i Sant Antoni, la CUP, per tant, quatre partits. Pedro Ruiz.
Doncs les quatre parts que integren l'acord van subscriure que el municipi volia canvi i a partir de la setmana que ve donaran a conèixer la composició del nou executiu municipal que liderarà Belloc. Tots els partits hi formaran part tret de la CUP, que donarà suport al nomenament del líder d'Esquerra, però diuen que treballaran des de l'oposició per un pacte d'estabilitat d'un govern d'Esquerra, socialista, republicà i plural. Això sí, el seu regidor electe, Lluís Casas, no tanca la porta a entrar al govern més endavant. L'alcalde en funcions, Jordi Soler, va comunicar ahir que havia fet una oferta a Esquerra per partir-se a l'alcaldia. El pacte consistia que Junts per Catalunya i Esquerra sumessin forces i que Soler assumís la vara d'alcalde els dos primers anys i Belloc els dos últims. Alhora, Junts per Catalunya obria la porta a integrar el govern al PSC. La suma d'Esquerra i Junts per Catalunya donava majoria absoluta, és a dir, 9 dels 17 regidors. Per la seva banda, des de Junts per Calonja i Sant Antoni diuen que ni tan sols havien rebut resposta per part de la formació republicana. Des d'Esquerra confirmen que aquesta oferta va existir i asseguren que no van respondre fins ahir, quan ja tenien assegurat els suports a la investidura de Belloc. Consideren que haver-ho fet abans no tenia sentit. Esquerra va descartar aquesta opció perquè no era el que portaven al programa i perquè el poble havia demanat canvi. Després de les eleccions del 26 de maig, Esquerra va passar a ser la primera força municipal a Calonja en imposar-se a les urnes i en revalidar els seus 5 regidors. En canvi, Junts per Calonja i Sant Antoni va caure dels 6 als 4 edils, el PSC va posar 3, Avancem va mantenir les seves dues actes i tant republicans com la CUP i el Partit Popular van entrar al consistori amb un regidor.
També hi ha un canvi, podríem dir, històric a Castellplatja d'Aro. Canvi històric que farà fora en Joan Giraud del govern. Un pacte entre Esquerra, el PSC, al revés, de fet, entre el PSC, Esquerra i la Vall d'Aro en Comú, donarà l'alcaldia a Maurici Jiménez.
Mira, aquesta redacció haurà d'explicar...
Espera un segon, Eugènia, que encara no et toca. Ara sí, Maurici, ens ho explica en Pedro Ruiz.
Joan Giraud deixarà de ser l'alcalde platgerenc aquest dissabte, fruit de l'acord de govern entre socialistes, republicans i comuns. El pacte entre PSC, Esquerra i la Vall d'Aro en Comú suma 9 dels 17 regidors, la majoria absoluta exacta. Joan Giraud és alcalde de Castellplatja d'Aro des de 1991, amb l'excepció d'entre 2009 i 2011 per una moció de censura. Una mostra de la rellevància del paper de Giraud és que ha guanyat tots els plens d'investidura des de llavors. Maurici Jiménez va explicar en la presentació de l'acord que des de la nit electoral van saber que la relació amb Junts per Castellplatja d'Aro havia de ser d'igual a igual. I això volia dir parlar de l'alcaldia. Junts per Catalunya i PSC van treure 5 regidors. Va ser en el moment que Giraud no va voler compartir presidència al govern municipal, segons els socialistes, que van voler obrir-se a trobar alternatives. L'oposició, per tant, la formaran Junts per Castellplatja d'Aro, Som amb 2 regidors i Ciutadans amb 1 regidor. Joan Giraud també ja ha anunciat que serà el cap de l'oposició.
I altres pobles on també s'han signat acord, tot i que hi havia guanyadors clars, però s'han signat acords d'investidura. Un d'ells és Sant Feliu de Guíxols, on Carles Mota serà l'alcalde amb un pacte de govern amb el PSC. Carles Motes va guanyar les eleccions amb 10 regidors dels 21 a l'hemicicle i ara la idea és continuar amb un acord que permeti seguir fent la feina, segons explicava Carles Motes a Ràdio Capital. Diu, no és un acord d'investidura sinó un acord de govern que s'haurà d'anar desenvolupant. I això a Sant Feliu de Guíxols, a Santa Cristina d'Aro, hi haurà un govern en minoria d'Esquerra Republicana, perquè la resta de partits no s'han volgut sumar de moment en aquest grup, en aquest govern liderat per Lourdes Fuentes d'Esquerra Republicana, amb 6 dels 7 que serien la majoria absoluta. Tot això serà el que donarà de si aquests plens d'investidura, que arrenquen demà al matí, es poden allargar durant tot el dia, i perquè els ajuntaments els han convocat, no hi ha una hora fixa. Per exemple, a Barcelona és a la tarda, suposo, imagino, per tenir més visibilitat. A radiocapital.cat farem un seguiment minut a minut de tot el que vagi passant, tant en aquests municipis grans que us hem explicat com en els petits, on tampoc no hi ha tant de debat, perquè les sumes són més clares. Són les 8:31 minuts, tenim altres notícies. Com, per exemple, el concurs de redacció del projecte bàsic i executiu del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, que ja està en licitació. L'Ajuntament de Sant Feliu ho va aprovar en junta de govern el passat 11 de juny i ho ha qualificat d'una passa administrativa molt important. Què ha d'explicar en concret, Eugènia Güell?
Mira, aquesta redacció haurà d'explicar la reforma i ampliació del monestir pel projecte museogràfic i del projecte d'urbanització de l'entorn, així com també els treballs de direcció d'obra pel Museu Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. L'import de licitació és de quasi 300.000 euros i hi ha un termini de 30 dies naturals per presentar les sol·licituds de participació, que comencen a comptar a partir de la data d'enviament de l'anunci de licitació a l'Oficina de Publicacions en el Diari Oficial de la Unió Europea. L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha dit que ha estat una de les fites dels projectes estratègics d'aquest mandat, que finalitza i ha estat el colofó de 4 anys en què el govern ha estat treballant de valent, segons ha dit, recordem, Carles Motes. Així doncs, creu que és la millor manera d'acabar el mandat i d'aquesta manera aquest pas a la llarga permetrà conèixer quin equip redactarà el projecte i, per tant, podran començar a partir d'aquell moment les obres. El procediment és, però, restringit. Es farà un primer triatge entre els candidats que es presentin, que compleixin amb la solvència exigida en el plec aprovat.
I adjudicat 11 dels 14 horts comunitaris i ecològics de Sot de Begur. El conreu serà agrícola, d'autoconsum i ecològic.
Aquestes són les tres principals condicions. El conreu dels horts només pot ser agrícola i no es poden vendre els aliments. Tot ha de ser pel consum propi. Tampoc podran conrear més de la meitat de la superfície de la parcel·la amb un mateix conreu. D'altra banda, s'hauran de respectar els criteris d'agricultura ecològica, és a dir, sense pesticides ni adobs químics. La durada del contracte és d'un any, però pot ser prorrogable fins a 4. Els beneficiaris pagaran un preu públic de 60 euros anuals, més 100 euros de fiança. Per optar als horts, els sol·licitants havien de ser majors d'edat, estar empadronats al municipi i no tenir cap altre hort en propietat o lloguer al Baix Empordà. Es podia presentar només una sol·licitud per unitat familiar. Els tres horts que no es van adjudicar quedaran disponibles fins l'any que ve, que es tornarà a obrir el procés de selecció. Paral·lelament, ahir va començar la formació dels hortolans a l'espai Mas d'en Pic. Les classes combinaran 4 sessions de participació comunitària i 4 d'agricultura ecològica.
Un altre dels elements en què hem d'estar molt pendents aquests dies a casa nostra és la qüestió educativa, de les protestes educatives, i centrem-nos en tres llocs, en tres punts. Per una banda, a l'Escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols, al Mas Clarà de la Bisbal d'Empordà i a l'Institut Escola de Verges. Tots ells tenen protestes, els dos primers perquè els tanquen una línia de P3, l'últim per problemes d'allò del que vindrien a ser les les instal·lacions, que diuen que i asseguren que són deplorables i són insostenibles fer classe en aquelles classes. Estem a punt d'acabar el curs, s'està preparant el curs vinent i per això tenim al telèfon en Martín Fonalleres, que és el director territorial a Girona del Departament d'Ensenyament. Senyor Fonalleres, bon dia.
Bon dia.
El trucàvem precisament per això, perquè en els últims dies hi ha hagut polèmica a les escoles Gaziel i Masclarà de Sant Feliu de Guíxols i de la Bisbal. Hi ha una tancada de pares i mares encara en marxa a l'escola Gaziel. I demanen que no es tanqui una de les línies de P3, però sembla que serà difícil, no? No acabar tancant aquestes línies de P3.
Bé, abans que res, vull agrair l'atenció de telefonar-me, i precisament ara fa aproximadament un any que vaig entrar com a director dels serveis territorials, i precisament vosaltres vau ser els primers que em vau fer una entrevista.
Certament.
Recordo que vàrem parlar del tema de Verges, si no recordo malament, i també del de Vall-llobrega. Vull dir-ho perquè des del dia 30 d'abril hi ha acord de govern per la construcció del centre escolar de Vall-llobrega, i per tant un dels temes que vam parlar ja el tenim resolt, o almenys el tenim encaminat.
Quant temps requereix des que s'aprova el Palau de la Generalitat fins que s'acaba construint, així, per tenir la previsió?
Depèn, però en qualsevol cas ha de fer el procés normal, que és de fer el projecte, de fer la corresponent licitació i de fer la construcció, i per tant això requereix un temps que se'n va sempre els any i mig, dos anys, segur. Però això és una qüestió, diguem-ne, temporal, però en canvi la important és el de que ja se li ha assignat pressupost, i en conseqüència és un d'aquestes qüestions que ja caminen, i per tant ho veurem en poc temps la nova construcció.
Uh-huh. El que us comentava, el que li comentava, la qüestió de...
Sí, ja podem parlar de... Exacte, el tema de P3. A veure, en el cas del Masclarà de la Bisbal no s'ha tret cap grup, vull aclarir aquesta qüestió, sinó senzillament que hi ha hagut un nombre elevat o superior al que hi havia les places previstes, que eren 25, i si no recordo malament han sigut 37 preinscripcions. Per tant, hi ha un excés que nosaltres el podem escolaritzar en les altres places escolars que hi ha al municipi.
Quina alternativa tenen les persones que són? Hi ha una dotzena més de persones apuntades de les que admet l'escola. Quina alternativa tenen?
Bueno, tenen totes les altres escoles de la Bisbal. És a dir, ells, quan es fa la preinscripció, el que es fa és posar en primera opció el que vols anar, i després tens l'opció, que jo sempre aconsello que es posin totes les escoles, de posar totes les altres per prioritat, la segona, la tercera, la quarta, i en conseqüència poden optar totes les altres. I per tant, al respecte, dins de les possibilitats, evidentment, i en conseqüència poden anar a les altres dues públiques o la concertada, segons el que ells decideixin. En el cas de que no acabessin posant-hi res, llavors l'administració opta lliurement per posar ubicar aquest alumne en una plaça, i en qualsevol cas hi ha suficients places públiques per respectar l'opció que han fet d'anar a una pública. Per tant, en principi estem per sota de l'oferta de places que fem, és a dir, la gent que sol·licita places està per sota de l'oferta que fem, i en conseqüència hi ha lloc.
Es tractaria, doncs, d'anar a l'alternativa que se'ls dona és el Joan de Margarit i l'Empordanet, que...
Quant a centres públics són aquests dos, certament.
I també es donaria l'alternativa del Cor de Maria, que és concertat.
Si volen anar-hi algú escull, doncs hi poden anar, evidentment. I nosaltres el que farem en principi és respectar el fet d'haver optat per una pública, i si no han escollit res, els oferiríem una plaça pública.
Corregeixin-me si m'equivoco, però el Joan de Margarit i l'Empordanet són centres d'alta complexitat, per tant només poden arribar els 22 alumnes, no s'estaria superant.
Globalment hi ha places, globalment hi ha places. L'oferta és de 122, si no recordo malament, i estem poc més enllà de 110.
Mm. Però per tant, no és que no hi hagi una classe, que cap classe pugui superar els 22 alumnes, sinó que de mitjana no poden superar els 22 alumnes, és això?
No, és que jo ara parlo globalment i estic dient que l'oferta de la Bisbal, si no recordo malament, és de 122 alumnes de P3 i estem poc més enllà de 110 alumnes quan sol·licitat. Per tant, tenim places suficients de moment. De totes maneres, i això ho he dit sempre, si és que en un moment determinat hi hagués una arribada o apareguessin més alumnes o es donés una circumstància que realment hi hagués més alumnat a les places que oferim, nosaltres evidentment optarem per generar aquestes places de la manera més convenient, i si s'ha de posar un grup el posarem, faltaria més, però si no cal és que de moment no ho farem, perquè és que no hi ha més oferta que no pas demanda.
L'escola, hi haurà línies que hauran d'augmentar ràtio o això encara no s'ha de fer encara? Perquè si hi ha casos que són germans...
Una peculiaritat en aquí és que dona la casualitat que hi ha 27 germans, sembla ser, això també s'ha de confirmar i s'ha de confirmar a l'hora de la matrícula. En tot cas, aquests evidentment els hi donem prioritat per estar en el centre. Si es dona aquesta circumstància i realment hi ha més de 25 alumnes, nosaltres també vetllarem perquè el centre tingui la màxima i millor escolarització. Però tot això, en qualsevol cas, ho veurem en el moment de la matrícula. I, en conseqüència, hem d'esperar en aquesta situació. Això és una cosa però molt puntual, però en tot cas 27 o 25, o 22 són uns números i 37 són uns altres. És a dir, nosaltres no escolaritzarem per arribar a 37 en el mascle, excepte que hi hagi una circumstància tal com deia abans, que hi hagi més alumnat i requerir realment un altre grup. Mm-hmm. De totes maneres, és molt clar una cosa, i és que nosaltres esperarem a tenir matrícula. La matrícula acaba el 26 de juny i fins i tot esperarem a l'estiu, perquè a l'estiu sempre hi ha matrícula viva que arriba i per tant ho hem de mirar. Però també, i això a vegades la gent s'ha descuidat, també hi ha gent que marxa. És a dir, hem de veure aquest flux, si realment acaba generant un increment de places, d'alumnes a la Bisbal, o un decrement, perquè a vegades es dona aquesta situació.
En canvi, a Sant Feliu de Guíxols sí que s'ha cancel·lat, sí que s'ha suprimit una línia de les que hi havia a l'escola Masclarà, i això ha generat una...
L'escola Gaziel, perdó.
Perdó, sí, disculpa, sí, exacte. L'escola Gaziel. I això ha generat una protesta bastant activa de les famílies que s'han tancat i ja porten dues setmanes tancats, més de dues setmanes en aquesta escola. Vostès, entenc que si ha reunit, no sé si li va sorprendre aquesta acció de les famílies quan es va anunciar.
No, ni em va sorprendre ni em va deixar de sorprendre. Jo respecto el que fa la gent i res més. Mentre, jo els hi vaig dir claríssimament, hi hagi tota la normalitat amb les classes i amb el dia a dia del centre. Per tant, jo ho respecto i res més, cadascú pot ser el que cregui i actuar en defensa del que li sembli de la manera més respectuosa possible. Per tant, jo ho respecto, no hi ha problema.
Li deia perquè prendre una decisió com tancar-se o fer una mobilització com aquesta, tancar-se a l'escola, no és una decisió que es prengui a la lleugera, és quan realment ells veuen que hi ha motius per protestar. En aquest cas, es pot fer alguna cosa perquè no s'hagi de tancar aquesta línia? O quines alternatives es dona a les famílies?
A veure, jo entenc que és una decisió important, però no deixa de ser doncs una situació més en tot aquest procés. Tot això comença el dia 1 de febrer, quan des del departament ens reunim amb l'Ajuntament de Sant Feliu i fem el que en diem la taula mixta, convoquem la taula mixta, que és una mica una planificació que es fa a nivell local, en base a les dades que nosaltres tenim, en base a les dades de l'Ajuntament i la previsió que hi pot haver-hi. Per tant, hi va participar l'Ajuntament, hi va participar la inspecció, hi van participar-hi la direcció dels serveis territorials i altres tècnics que vàrem estudiar la situació. Nosaltres tenim dades claríssimes de que el nombre d'alumnes, segons la nostra informació, no donava per més de 9 grups a tot Sant Feliu. 9 grups de P3, és a dir, 225 alumnes. L'Ajuntament considerava que era possible que estéssim entre 9 i 10 i, per tant, que estiguéssim per sobre d'aquests 225 alumnes. Molt bé. Nosaltres vàrem decidir, d'acord, doncs, com que al cap i la fi treballem en previsió i les coses es van ajustant a mesura que avança tot el procés, doncs vàrem acceptar que hi haguessin 10 grups en l'oferta en el moment de fer la preinscripció. Però vam deixar molt clar que si Sant Feliu no arribava a tenir aquests 225 alumnes, nosaltres trauríem un grup. I ho vam deixar-ho clar i taxativament expressat, això. Bé, va arribar el moment de la preinscripció, Sant Feliu va tenir 201 alumnes en total. 201 alumnes. Aquests 201 alumnes estaven repartits en diferents escoles de diferent manera. El Gaziel era el que tenia menys preinscripció, en tenia 32. D'aquests 32, nosaltres, clar, vàrem fer el recompte. Si en teníem 201 i hi havia 250 places ofertades, era claríssim que sobrava un grup. Vam decidir, vam optar per fer-ho allà on feia menys mal, i on feia menys mal era en el Gaziel, perquè només hi havia 7 alumnes, 7 famílies afectades. Ho vàrem parlar, ho vàrem explicar-ho en les reunions que vam tenir el mes de maig, amb l'escola i amb l'AMPA, i els hi vam deixar una porta oberta, és de que, escolta, si entre mig 9 grups vol dir 225 alumnes, és a dir, estem ofertant encara 24 places per sobre del que hi ha preinscrit en aquest moment, que pot venir gent, d'acord? Això és el que vàrem estar dient. Si ve més gent, nosaltres seguim oberts a posar-hi el grup que correspongui. Hem de tenir present que Sant Feliu té 201 alumnes i nosaltres oferim 9 grups. Banyoles té aproximadament 200 alumnes, també no sé si és 199 o 200, i té 9 grups. La situació és equiparable. Per tant, no hi ha una situació diferent a un lloc o un altre. Certament que hem tret un grup, però hem tret un grup que ja nosaltres havíem advertit que si no arribàvem a aquest nivell, doncs el trauríem. De totes formes, torno a dir el mateix. Si el dia 26, quan acaba la matrícula, han aparegut més alumnes, nosaltres estudiarem la situació i si s'ha de posar un grup, el posarem, cap mena de problema. El que no podem posar és un grup, perquè significaria, doncs, el següent, que Sant Feliu amb 201 alumnes tindria 10 grups, amb un promís de 20 alumnes per grup. Amb el mateix nombre d'alumnes, Banyoles en tindria 201 i en tindria 9, per tant 22 alumnes per grup. I alguns pobles d'aquí a Girona tenen grups de P3 que estan a 26-27 i que per un alumne està ballant si entra un grup més o no entra un grup menys. Per tant, hem de tenir en compte i fer una comparativa global que ens permeti tractar a tothom amb el mateix reser. En conseqüència, em sembla que la situació de Sant Feliu doncs és la que és, nosaltres l'hem justificada, accepto que l'AMPA es tanqui, i si finalment hi acaba havent-hi més alumnes, doncs hi haurà un altre grup. Si no hi ha més alumnes, doncs ens quedarem en la situació en què estem. Però sempre pendents de nombres reals, eh?
Anem a Verges. Fa poques setmanes es va viure una protesta important de les famílies per reclamar més inversions en l'Institut Escola, que reclamen que és molt difícil fer-hi classe. Ha parlat amb les famílies des del departament, se'ls dona alguna solució?
Nosaltres hem tingut contactes amb totes les... Hem fet diverses reunions durant l'any amb tots els pobles afectats, és a dir, els representants, o bé alcaldes, o regidors, i hem anat parlant de la problemàtica de Verges. A veure, de la mateixa manera que deia al principi que es havia resolt el tema de Vall-llobrega, el tema de Verges encara no està resolt. Nosaltres el tenim en cartera, és un dels primers que tenim per... situació en què estem des del 2017. Seria bo que en el Parlament doncs, la majoria independentista li donés suport i, per tant, podríem resoldre aquesta situació i altres que tenim pendents.
Però un nou pressupost a la Generalitat incorporaria aquest pressupost per les millores?
Ho ignoro si l'increment que representés aquest nou pressupost, si podria entrar-hi o no hi podria entrar-hi, però està entre els primers que nosaltres hi destinaríem els diners. Ho ignoro, ho repeteixo, ho ignoro perquè no és la... Jo no sé quan podria ser, però evidentment que ho milloraria si tinguéssim... És a dir, dit d'una altra manera i molt senzilla, si tinguéssim un pressupost que requereix de l'actual govern, és a dir, de Junts per Catalunya i Esquerra, i donés suport doncs, a la CUP o a alguna altra formació, doncs podríem tenir resolt aquesta situació, o almenys la tindríem més a punt de resoldre. Si no és així, doncs no tenim res més que un pressupost del 2017.
Tenim altres notícies que passen pel Festival Torre Maria de la Bisbal d'Empordà, que arriba a la 7a edició i presenta el seu cartell més important, Marc Laprés.
Torre Maria ja ha esdevingut una cita imprescindible de l'estiu a les comarques gironines. I és que la fórmula funciona, entrada gratuïta amb donació voluntària, sopar a la fresca, actuacions musicals i bon ambient davant l'imponent Casa Indiana que acull l'oficina de turisme municipal. El festival d'enguany arrencarà el proper dimecres 3 de juliol amb una prèvia al mar de Tasmània. Aquest any el juliol té 5 dimecres i el primer servirà per escalfar motors abans d'instal·lar el tringlado als jardins de Torre Maria. Enguany cal fer esment d'una marcada aposta internacional amb un cartell amb noms d'artistes tan diversos com el ghanès Ayune Sule o l'argentina Sofia Viola. Cocogini de Tònics és el projecte de l'exvocalista de Simons que culminarà el festival amb l'explosiva mescla de soul, rock and roll i blues. També són d'allò més notòries les actuacions de prometedores a propostes emergents amb vincles empordanesos, com per exemple Estremoni, The Fac, Pau Pirupau o TLTXT. Completaran el cartell propostes destacades de l'escena catalana com el ganxó Xavier Calvet o l'home orquestra del Montseny, Esperit. La programació de la 7a edició del Festival Internacional de Torre Maria acabarà de ser amanida per les sessions d'alguns punxadiscos del territori, com DJ Diego Armando, Gramòfon DJ o DJ Badreix.
Gràcies, Marc Clapés. Albert Aparicio, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Va, molt bé. Com anem?
Bé, bé,
sí?
Perfecte.
No sé, em sembla que avui fa un dia millor del que expliquem a la nostra secció d'avui, perquè avui us expliquem que al juny, al mes de juny d'aquest any, hem tingut temperatures mínimes de rècord. Què deies?
Sí, sí. De les temperatures mínimes de rècord que s'han enregistrat en un mes de juny. I és que aquesta setmana, a part de la pluja que vam tenir dimarts, a Torroella de Montgrí, la Tallada d'Empordà i el Castell d'Aro s'ha igualat o superat per la baixa un rècord de temperatura mínima. Si bé els rècords anteriors rondaven, per exemple, a Torroella de Montgrí, 9 graus per un mes de...